Aquest riure ja el sabeu de qui és. Ja, per tant, ja la sorpresa segona en l'aire. La Pilar Calvo és aquí. Hola, Joan Maria Pou, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Hola, Edu de Batlle, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Lluís Flaquer, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
A la cadena Ser. I hola, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Transmissions de l'Espanyol a Catalunya Ràdio.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Això dels esports és una cosa curiosa. Tu veus que amb el tema de quan han vingut el Bassas, la de Ribas, quan ha vingut el Cuní... Ja, tenies aquí un guió. Arriben els esports i em foto. L'Albert Pedrol em foto el pròxim partit de Champions, en qui juga el Barça i tal, per tant... Sí. Les èpoques d'esports a prendre pas.
Això, perquè, això passa perquè el Pedrol fa 10 minuts estava mirant la Super Bowl sucant melindros. Avui ha anat a dormir massa tard.
Jo me'n recordo això, l'Eudald Serra ho pot dir. Josep Antona Isa sempre deia que...
Els
això...
elefants que xoquen.
Això és la seva definició.
Una molt bona descripció, sí senyor.
Els elefants sí, senyor. Que xoquen. Escolta, avui vull parlar de la ràdio esportiva en general, amb transmissions... Bueno, bàsicament en transmissions, perquè els que ho feu aquí i a la Pilar Calvo bàsicament han fet transmissions. Joan Maria, han canviat molt les transmissions de les que escoltaves tu quan eres petit a ara o no?
Home, moltíssim. Moltíssim, perquè... mira, jo ara estava comentant allà la redacció, no?, dels que vam créixer escoltant el Puyal, per exemple, en el futbol, però que vam créixer, per exemple, escoltant de tu, per exemple, fent el bàsquet, o en el meu cas, escoltant el Javier Ares i el González Linares fent ciclisme. Però en molts casos d'aquests, en el cas del ciclisme no, però en molts casos d'aquests, una de les diferències gegantines que hi havia és que tu la majoria de partits no els veies, perquè no els podies veure. En el meu cas, com a soci del Barça amb seient, jo els partits de casa sí que els veia amb el meu pare al camp, i per tant la ràdio podia ser un acompanyament, però els partits de fora, la majoria no els televisaven. No. Per tant, en el moment que començava el partit del Barça, jo, en el meu cas, em connectava a la ràdio. I em connectava a la ràdio, en aquest cas, amb el Quim, i aleshores va haver-hi un moment que va aparèixer un fenomen que la gent de la meva generació que el recorda molt, que és el del Força Barça, de l'Arús.
I tant.
I que aleshores aquí hi havia, en funció del partit, triaves aquella transmissió que t'explicava el partit, no?, el pilota del Puyal, o amb un 3-0, un partit avorrit, fins i tot un partit al camp on tu ja l'estaves veient, et posaves aquell fenomen que va ser l'Arús i companyia. Amb això què vull dir? Que ara la majoria de nosaltres continuem narrant per aquella gent que no veu el partit, perquè al final nosaltres estem fent ràdio i no estem fent tele, però crec que som molt conscients que hi ha molta gent que està veient el partit. Uh-huh. És més, que hi ha molta gent que no entén el futbol sense aquest complement de veure'l, però que te l'expliquin amb l'estil de la ràdio.
Uh-huh. Flaqui.
Sí, crec que la televisió és el gran canvi quan es comencen a fer tots els partits. És el gran canvi, el gran repte d'adaptar-nos a aquesta nova realitat sense oblidar-nos que, com diu el Pou, estem adreçant-nos a aquella gent que no està veient el partit. Hem de ser els seus ulls a través de la nostra veu i la nostra manera de descriure les accions. Però és veritat que crec que d'uns anys cap aquí, sobretot arrel d'aquest tots els partits es fan per televisió, la ràdio ha tendit a fer un llenguatge sense abandonar l'estil pur de la ràdio, de descriure i tal, però que a vegades donem percebudes per part de l'oient coses que li hem d'explicar sí o sí, i això fa que a vegades la ràdio tendeixi a fer una narració un puntet més televisiva, i en canvi la televisió s'ha produït el factor, crec, al revés. És que la televisió, que abans era un simple acompanyament de qui portava la pilota, molts silencis, ha evolucionat cap a un llenguatge molt radiofònic. I ara la televisió gairebé és molt redundant, no?, perquè t'explica tot el que passa, tot i que tu ja ho estàs veient, i li posa la passió que sempre ha estat pròpia de la ràdio i que la tele fa uns anys no tenia. Però crec que, tot i que tothom estigui veient els partits, crec que com a narradors de ràdio... hem de tenir l'obligació d'adreçar-nos a aquells que encara no estiguin veient el partit, aquell que estigui al cotxe, que ens escolti o no escolti. Per tant, el descriure tot allò que hem aprendre de Puyal, doncs el mantenir-ho, el ser capaç de descriure de fotografies constants d'on està la pilota, de qui té davant el jugador, de quanta més informació a través de la nostra veu li podem donar a l'oient, doncs molt millor. No?
L'Eudald ha fet narracions de bàsquet, ha fet narracions de futbol en una època i amb l'altra. És a dir, tu és transgeneracional.
Sí.
Ha canviat molt la transmissió, sí. Creu, del
sí, sí, sí. Des de... Només si contem la quantitat de persones, per exemple, que ja feien una transmissió fa 30 anys, els que hi ha ara, no? Jo recordo quan fèiem el bàsquet, El fèiem tu i jo, normalment, per exemple. Un micròfon autònom, un narrador, no hi havia analista, no hi havia pràcticament... I si era un diumenge i hi havia més partits en dansa, hi havia algú al centre dades, que normalment era el Batllori. Si no, no. Ara, una transmissió, no sé, potser nosaltres a la nostra transmissió a l'Espanyol serem 7 o 8. I, clar, només amb això ja ha canviat moltíssim. Després, amb la freqüència de temps, també. Els posts i els pres són molt més llargs, normalment, del que eren abans. Ha canviat molt, i és cert que ha canviat perquè s'ha hagut d'anar adaptant també a tots els canvis que s'han anat fent. Però sí que té raó el Flaqui amb el que deia abans, que és que jo crec que s'ha adaptat molt més la tele a la forma de transmetre la ràdio que no al revés. És a dir, aquella emoció que de vegades té la ràdio, que això no significa cridar i que quan la pilota està a la zona defensiva ja sembla que hagis de marcar un gol, hi ha gent que ho fa, però això no és això. Sí que crec que en general les televisions han dit o ens adaptem a la forma de narrar de la ràdio o la gent farà el que fa molta gent, que veu les imatges i escolta la ràdio.
Quan les transmissions de Perdona, Pilar, les transmissions, vam riure amb l'Eudald. Hi ha la famosa anècdota, Eudald, tu que les expliques molt bé, la famosa anècdota d'aquella famosa frase de Núñez,
sí, home,
a la blaugrana.
Sí, sí, sí.
Ella és el sempre. Era... Explica, explica.
Copa d'Europa, eh?
Copa d'Europa.
Ni Eurolliga, encara. Copa d'Europa. I crec que el Barça va guanyar en el Maccabi, al Palau. Era l'època aquella en què el Palau Blaugrana et deixaven entrar abans, a mitja part i al final, a dins.
A
que hi havia una llotja molt petita, amb un bar, i clar, baixaven i allà els agafaves directament, sí, sí, i podies parlar amb ells. No hi havia cap problema. El Barça duia una ratxa espectacular. Estem parlant d'època Solozabal, Sevilla, Ibai, Norris, etc. 8 partits guanyats i ja estaven classificats. I agafo el Núñez i li dic, president, un moment, sisplau, si s'empara, allò que t'agafava pel braç, dic, 8 de 8, l'equip directe a Munic. La Final Four es feia a Munic aquell any. I em diu, sí, sí, molt bonic, molt bonic. I jo dic, no m'entès bé, no? I dic, no, li deia que Munic. Ja t'ho he dit, molt bonic, molt bonic. I llavors dic, Basté, clar, tu t'estaves, amb perdó, descollonat. Diu, no, continua tu.
Espavila.
M'ha deixat allà.
Jo no podia.
Sempre me n'han recordat.
És que no podia.
I llavors sempre deia, on tenim, a Munic, molt bonic.
Pilar.
No, jo volia destacar, sobretot, que la tecnologia ha permès que les transmissions es socialitzessin, com s'estava dient, s'especialitzessin també. I crec que també hem arribat a un punt en el que ja no només estàs pendent del que passa al camp o a la pista, sinó que estàs pendent del que passa entre la gent, entre l'afició. És a dir, també s'ha aconseguit aquesta comunió, aquesta interactivitat amb la gent que t'està veient o que t'està escoltant. I això ha fet que les transmissions siguin més riques que mai. Ara realment és una festa. O sigui, escoltar una transmissió, ja estic molt d'acord, les transmissions de la televisió estan intentant en molts aspectes fer ràdio, però la ràdio és la ràdio.
Sí, sí.
I totes aquestes fotografies, tu abans parlaves de fotografies d'on és la pilota, és que amb el Puyal era, vull la fotografia d'on és qualsevol detall. Jo me'n recordo que en una transmissió al Sardinero va haver-hi dos moments que vaig interrompre el mestre, ja sabeu, que quan obries micro era per dir alguna cosa que realment aportés, si no, després no el tallis, no? I va ser una vegada perquè a l'Ivan de la Penya va anar a la banda, en un moment que, evidentment, que la pilota no està en joc, va a la banda, es canvia una de les botes i es posa tacs de goma en un costat i tacs de metall en l'altre. I jo, clar, jo ho comento, clar, allò va donar un joc bestial. Però és que al cap de una estona veig a l'Àngel Mur ficant la mà per les clavegueres, literal, del camp, del Sardinero. I aleshores jo dic, Àngel Mur ficant la mà per les clavegueres. Imagina't, a mig d'una transmissió de futbol, pam! I clar, van dir el Joaquim, Pilar, pots explicar? I dic, és que a no sé qui se li ha caigut l'anell de boda, de casat,
sí, sí.
I li ha caigut a les clavegueres, no sé de qui és, i està l'Àngel Mur buscant-ho, perquè, clar, imagina't, eren aquests detalls que deies, ostres, enmig d'una transmissió, el joc que donava.
Clar, no? Llavors has d'explicar que és que es podia estar rond de camp.
Sí, sí,
una
altra
de les grans diferències.
No, camp no.
L'Edu de Valle, que ha sigut, a més de fer les transmissions a l'Espanyol, cap d'esports, pot confirmar que de la mateixa manera que hi ha hagut una futbolització de la política, perquè ara tu pots anar al Congrés i gairebé agafar el president del govern d'Espanya per l'Espanya, com passava fa 30 anys o 20, al futbol, hi ha hagut una politització del futbol. És a dir, ara, tot allò que ara parlava amb l'Eudald d'anar a la llotja, o la Pilar que estava asseguda a la gespa, però que estava assegut a la gespa i podies posar, agafar el jugador quan acabava el partit.
Però és que això ho feia la Pilar, però això encara ho feia el Roger Saperes al Barça. Sí. Jugar a
això quan va acabar?
L'altre dia recordàvem que el Gamper, que Ronaldinho torna aquí amb el Milan, el Saperes l'enganxa i el té 3 minuts allà a la gespa.
Això s'acaba, jo crec, que l'any 2009, 2010...
Quan entra la Lliga de Tebas, per
exemple. Sí, hi ha el Sarau aquell que ens obliguen a pagar.
Hi ha una temporada que a les ràdios decidim no entrar als estadis.
Exacte.
Perquè...
Allà és on hi ha un
clic.
12-13, sí. Aproximadament una mica abans ja havien fet fora els inalàmbrics. De fet, el famós gol de Coro que salva l'Espanyol de l'ascens al segon any 2006, jo salto sobre la pinya, era inalàmbric, salto sobre la pinya dels futbolistes amb un cigarro a la boca. A la mà. Perquè no es podia fer... Bé, de fet, tampoc estava prohibit en aquell moment, no. I dels nervis, me n'adono ara veient els vídeos que portava que no vaig deixar anar el cigarro. I després, amb els... I després, quan xiula l'àrbitre al final del partit, entrem a la gespa i saltem a sobre els jugadors.
Hi ha un altre canvi, jo crec que aquest no té a veure amb la nostra feina, però ha ajudat molt a la nostra feina, que és que ara... ens poden escoltar des de tot el món. Ahir jo ho pensava, sabent que després venia aquí, jo pensava, fa relativament poc, quan tu baixaves per l'AP7, hi havia un moment
que la ràdio
que RAC1 desapareixia.
Sí.
I després Catalunya Ràdio encara sonava més enllà, hi havia un moment també que desapareixia. I en canvi ahir, tu poses l'aplicació al mòbil, t'endolles, i tens el tu diràs de RAC1, estiguis a Benicarló, a Xangai... o el que sigui, i això sembla una tonteria, però no ho és. Jo recordo la primera vegada que un oient ens envia un mail dient escolto el Tu Diràs, per mi el Tu Diràs és un programa de matins, deia, perquè jo me'l poso de Boston a la meva facultat hi ha una hora i mitja, i vaig amb tren. I aleshores, per mi, el programa de matí és un programa d'esports, perquè me'l baixo, me'l poso i l'escolto durant l'hora i mitja de tren, i jo vaig pensar, clar, això per la ràdio és meravellós, perquè pots fer-ho a qualsevol hora, però en el cas del futbol hi ha molta gent que ens escolta a tots des del lloc on viu, amb el seu canvi horari. Si han de matinar, matinen, si han d'anar-se'n a dormir tarda, se'n van a dormir, i el poden escoltar en directe des de l'altra punta del món. Clar, això fa 4 dies era impossible.
No, és que hi ha dues coses. Per una banda, com ha canviat la transmissió en quant a les persones que hi participen, la manera de transmetre, que tot això ha anat evolucionant, i després hi ha el tema tecnològic. És que, clar, tu apuntes això, però és que ja si parlem amb els mitjans que treballàvem fa 30 anys, línies microfòniques, que em semblava extraordinari, i ara que ho fas ja per fibra òptica...
Que em sembla horrorós tot
sí,
seguit, eh?
Els quàntums... I ja no parlem del telèfon. Del mòbil,
no, però
de fet, Eudald, és que avui, ara dèiem que pràcticament no es poden moure els micròfons autònoms, quan des d'un punt de vista tecnològic ara serien més autònoms que mai.
Home, i tant,
perquè anirien amb molt menys pes, amb eines molt més àgils.
Jo portava a la pobra Verónica.
Ara es podrien moure...
Podries entrar des de qualsevol racó de l'estat.
Era crossfit,
allò.
Era crossfit, portava la parella. La Pilar ho sap molt bé.
Sí, aquella antena que es doblegava, s'enganxava tot arreu.
I que podies treure un ull en qualsevol
moment.
Enganxar-te amb la publicitat de la pavelló de la penya caure allà enmig del pavelló.
Ara realment l'autonomia...
Sí, no sé per què em sona això.
L'autonomia del periodista ara seria absoluta per moure't sense... estàs rascant, no sé què... No, podries... I en canvi, a la que et mous una mica més enllà de l'àrea permesa, amenaces...
Sí, i ara tan limitat... I a més és curiós perquè ara la Lliga ha incorporat les ràdios en el show de les televisions, sí. Perquè ara les ràdios estatals, quan hi ha un gol en el partit del Barça o del Madrid... al cap d'uns minuts, punxen com ha narrat el gol aquella emissora, és a dir, que incorporen la ràdio. O sigui, per una banda, et limiten molt la teva feina perquè no et deixen sortir de la cabina,
però
en el fons t'acaben utilitzant per formar part del seu show, no?
I jo, Maria, també a les transmissions està la limitació de que no et pots bellugar per on vols a la graderia.
No,
és a dir, també hi ha aquesta limitació,
total,
perquè tu abans podies agafar amb el teu inalàmbric i sempre que la cobertura ho permetés i la bateria aguantés, et podies anar a l'altre costat del camp perquè t'havien dit que hi havia no sé qui que era representant d'un jugador que estava, o d'un club que estava...
També et dic, Pilar, una cosa que està passant ara, que potser això té molt a veure amb el que ara comentava el Pou, que és... L'altre dia, la Marta Ramon va dir, a la, quan vam connectar a poc abans... No la Marta Ramon, el Saperes va ser, a pocs minuts abans de les 12, amb la roda de premsa a la porta, va dir que hi havia uns 80 o 85 periodistes acreditats.
Sí, sí.
Esclar, això fa 20 anys...
No, no.
No, no. És a dir, quan tu vas començar aquí a RAC1 el 2000, això era impensable. I a la nostra època, quan feien... Bueno, era, és que érem 4... Sí, és que érem 4.
És que nosaltres, clar, la nostra generació, amb el Flaqui també, hem viscut el moment on també hi ha hagut una segregació en el viatge. Clar, nosaltres quan comencem el Barça a jugar a RAC1, nosaltres compartíem l'avió amb els futbolistes. Oh, i per tant tu estaves a l'aeroport, aquella estona que s'havien d'esperar, la gent estava per allà i tu veies a un parlant amb Rivaldo, l'altre amb Saviola, l'altre amb el amb segon entrenador no sé què, i bueno, no, podies pactar, escolta, després de l'entrenament no, podem fer una xerrada, una entrevista, no sé què, no sé quantos. I això dura molts anys, fins que Luis Enrique diu prou. Clar, són molts anys, Luis Enrique diu prou després de Berlín.
Sí, sí.
Vull dir que estem parlant de que durant 16-17 anys encara hi ha una certa convivència, tot i que cada vegada es va reduint més.
No, el procés de bunkerització es va més i arrel de la pandèmia s'ha accelerat, perquè, per exemple, les zones mixtes, que era un dels espais comuns, crec que més importants per traslladar la veu dels futbolistes als oients, això ha desaparegut.
Les també zones mixtes
ara són una excepció.
Que jo sempre ho comento, això, que és que, a diferència d'altres funcions a la ràdio, els narradors, jo crec que hem tingut la sort, jo sempre m'he sentit un privilegiat en aquest sentit, que som els periodistes que necessitem menys l'esportista i aquest espai de l'entrevista i això. Perquè al final tu el que has de fer és explicar el partit en directe. O sigui, és el filet de tota la setmana, perquè després l'altre són les patates fregides, l'enciam, etc. Importantíssim, eh? Però tot es basa al final al voltant del que passa durant aquells 90 minuts. El partit, en teoria,
el diumenge,
és el pal de paller de tot. I allò, a nosaltres ens toca explicar-ho en directe, mentre està passant, ho estàs explicant, que és aquest directe sense xarxa, que crec que fa que tots plegats faci tants anys que ho estem fent i que tenim ganes de continuar-ho fent, i afortunadament això no depèn de si la Lliga et deixa fer una entrevista o no, etc. Diguéssim, la narració en si continua sent el que era fa 30 o 40 anys, que és una persona amb un micro, 5 persones, 7 persones, intentant explicar el millor possible allò que passa.
Edu. No, i tornant al model de transmissions que apuntàveu abans, avui que és el Dia Mundial de la Ràdio, una de les coses que més estimem de la ràdio és aquesta propietat camaleònica que té, que se sap adaptar als temps que avança, i per això jo crec que no morirà mai, no passarà mai de moda, i sempre hi serà. I una mica les transmissions esportives han fet una mica això, han fet aquesta evolució cap a allò que diu Florentino Pérez, que la gent ja no mira el futbol, la gent jove ja no mira el futbol. Doncs bé, les transmissions s'han convertit en una mena de sitcom, amb personatges, amb molta gent, com ara deia l'Eudald. Jo ho agraeixo, com a oient jo ho agraeixo. És veritat que hi ha aquella dicotomia de si jo tinc un vincle emocional amb l'equip que m'estan explicant, el partit del qual m'estan explicant, jo vull pilota, com el Puyal, com els mestres, com els referents, com els històrics. Però si no tinc cap vincle emocional, que em passa en la immensa majoria de transmissions, amb l'equip que està jugant, jo vull que m'entretinguin, també. No vull que m'expliquin només el partit. Probablement l'estic veient a la tele, i encara que no l'estic veient per la tele, jo gaudeixo moltíssim si, més enllà d'explicar-me el partit, tu em generes allà una sitcom, amb personatges, amb un comentarista que la diu grossa, que el narrador està barallant-se amb els altres per explicar el que està passant. Jo, fins i tot, en determinats... En futbol, potser no tant, però recupero transmissions sabent quin ha estat el resultat.
Són les 10:48 minuts, vaig a la publicitat, i com passen aquestes coses, perquè si no, no serien periodistes d'esports que pensin en aquests minuts, alguna anècdota d'aquests camps de futbol de Déu. Un moment.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 minuts i les 11 en punt del matí. D'aquí una estona parlarem de la ràdio musical. Segurament moltes vegades amb això hi ha allò de la generalista, la musical, amb 5 persones que han fet molta ràdio musical. Vaja, de fet, alguna d'elles té el rècord de la història de la ràdio a nivell d'Espanya d'una emissora musical. I després avui farem un especial diàling, i no amb el Bartolí. Bueno, m'encanta ser Bueno, amb una persona que... És que clar, no puc explicar res, de debò, és que no em deixen explicar res, però avui a la una de la matinada passarà una cosa molt curiosa en aquesta ràdio. Ja està, no em feu parlar... És que de debò m'ho faré sobre, no vull vengar-la. El record de tota una que...
Jordi, va.
No puc.
Per què?
No, perquè no.
Porto des d'ahir pensant a veure què, dic que ara li traurem.
No, em feu dir res. Eudald.
A veure, n'hi ha unes quantes, eh? Jo no vaig perdre mai la cartera fent una transmissió, però vaja.
Això és una indirecta.
Això és una indirecta. Jo no li perdo mai la cartera fent una transmissió, bàsicament perquè no em bellugo tant. Però sí que puc... N'hi ha diverses, però una que recordo molt va ser... Devia ser primers del 2000. Hi havia un equip que va pujar a primera divisió, que era l'Extremadura, us en recordeu? Sí, Mendalejo.
Hòstia, no, Mendalejo.
Crec que aquell any havien baixat a segona, però li va tocar l'Espanyol partit de Copa. I era entre setmana i hi havia més partits. Crec que coincidia amb la transmissió del Puyal, etc. Total, que jo... Clar, no feia la narració completa. Anava fent connexions de tant en tant. M'entro un tio a la cabina.
Bueno, el famós... És un gènere, no, això, de la gent que
sí,
entra a la cabina?
Sí, se'm queda mirant, però fixament va estar allà estona. I no digui res, calla. I al cap d'una estona em diu... amb el marcador a davant de la posició d'un marcador ben gran, empate a cero, partit, bueno, ja us ho podeu imaginar, ¿cuánto van?, em diu. I jo vaig veure que la cosa no anava bé, que li faltava un parell de patates per fer el quilo, vaja. I ¿cuánto van?, dic, però si lo pone aquí delante. I llavors just el Puyol em dona pas, i clar, entro un català. I llavors ja, la bèstia es va transformar. Que si aquí me hablan en cristiano, que estamos en Extremadura, que no sé què... I clar, i jo no podia treure'm els cascos i dir-li, por favor, abandone la cabina, no? Total, que començo a fer així, aixecar els braços, demanant socors, i veig que es planten... Compte, que això és el més bo, dos guardes de seguretat. I dic, ja està, estic salvat. I els dic, hombre, por l'amor de Dios, que este hombre va borratxo, que no lo ven. I es foten a riure i passen de llarg.
No!
I tant. Van passar olímpicament. I al final, el company Tomàs Andreu de l'Esport, sí, que feia dos com jo, em va venir al rescat i, evidentment, va poder-lo treure. I li vaig dir, per si de cas, queda't la segona per a mi, a fer-me de guardaespatlles.
I l'altre, recordes alguna o no?
Sí, moltes... normalment relacionades amb el fet de ser dona en un món d'homes, i al principi de tot, sobretot, me'n recordo que una vegada volíem entrar, estàvem demanant les acreditacions per entrar al camp del València, i el porter no volia que jo entrés, perquè es pensava que era la nòvia del Puyal i que m'estaven colant, no? Sí. I després també em va passar una vegada en un Espanyol Madrid que em va tocar fer inalàmbric, no em preguntis per què. No recordo, però va sortir el porter del Reial... Bueno, va sortir el Bullo, i jo anava amb l'inalàmbric, que era enorme, el micròfon a la mà, i em va preguntar directament, però tu eres periodista? Digo, no, esto es mi bolso. Vull dir, és que et trobaves amb situacions d'aquestes que, per exemple, el Lluís Sitjà de Mallorca, al principi, amb un torneig d'aquests d'estiu, Ciutat de Palma i tal, a mi no em van deixar entrar a la llotja perquè era una dona. I no vaig poder... Sí, et trobaràs en moltes situacions aquestes, no? I per mi, sí, són anècdotes, però sempre m'agrada destacar o recordar aquest tipus d'anècdotes també per recordar-li a les dones que hem fet molt camí, però que encara n'hi ha molt per fer, no?
I que n'hi havia... És que ara es parla del paper de que si la dona a l'entrada de l'esport... Va haver una generació, Pilar? Hòstia, que no l'hem d'oblidar, eh? Olga Viza.
Sí, sí.
Pilar Calvo. Isabel Bosch.
Gemma Gallent,
la Mercè Baient, espera, que en sortiran moltíssimes, si me les estic oblidant, i en sortirien 25.000.
Cristina Corral,
La Verónica Pareja, sí, la Còrdula Reinhardt, sí, sí. La Imma Mentruí...
La Cristina Cubero, també, perquè va ser una mica més...
Però un fotiment. Si entraves al conjunt global d'Espanya, hi havia la Maria Escario, la Maria Antonia, sí, Martínez, Alés, la Merengona...
L'Olga Viza l'Indit, no?
Sí, l'Olga Viza, home. I segur que ens deixem moltes, eh? Perquè en aquella època va ser una època que hi havia molta dona periodista. Molta dona periodista. I molt bona, per cert. Bueno, anècdota, Flaqui.
Bé, n'hi ha unes quantes, també, però... Dia del meu debut, fent partits del Barça, Supercopa d'Espanya al Camp del Betis, estiu del 2005. Arribem a l'estadi, jo mega nerviós, i per una errada de les acreditacions no tenim cabina. I aleshores em tiren un cable i em diuen, vostè narrarà aquí. I aquí era, enmig de la gent. mig del públic del Betis. Bueno, van marcar Juli, Eto i Ronaldinho. Diguéssim que el primer dia et regales amb els gols. I al final... jo aleshores narrava en català, també. I diguéssim que el públic del meu voltant es van escalfant. Es van escalfant fins que al final una senyora gran es va girar. Va dir, Quijo, tiene una gran voz. Però no grites tanto, por favor. No grites tanto.
Aquesta és una altra. Hi ha gent que crida molt.
Bé, és que aquí ja podríem parlar de models de transmissió, això ho hem parlat moltes vegades amb el Flaqui, o quan hem fet classes a la facultat amb l'Edu també i el Flaqui, ho hem comentat, que això simplement són models. És a dir, per exemple, el model català és un model que diu que el volum, la velocitat i el to tenen a veure en la importància de la jugada, en quina situació del camp està, com està el marcador, quin tipus de partit és, etc. És a dir, que tu, sense dir res, no? Dient només na-na-na-na-na, amb el to, la velocitat i el volum, ja li pots dir a l'oient si ha d'estar molt atent o poc atent. I, en canvi, per exemple, el model espanyol és de... Comencem ja molt amunt, des de gairebé túnel de vestidors, estem molt amunt molta estona, que també és un model, jo crec que també bastant llatinoamericà, no?
Totalment.
D'estar aquí
sí,
a dalt.
Per mi personalment no té res a veure el model de narració que feia jo quan feia els partits en català, model Catalunya Ràdio, model RAC1, que quan passes a fer el carrusel deportivo, que t'implica un ritme, i un, clar, al final també el carrusel hi ha partits que som, ara parlàvem de la quantitat de gent, hi ha hagut clàssics Barça-Madrid, que igual són 20 persones que tenen dret a veu.
La possessió de micròfon va caríssima.
I a part exigeixen que durant el partit estiguis, que a vegades té la pilota, tenia la pilota Puyol en defensa, però clar, tu pel model de programa has d'estar molt amunt.
És que la vostra primera connexió en silenci,
correcte,
amb les alineacions, si tu estàs al camp allà treballant, preparant la teva, i algú connecta, no? Connecten amb els de la Sera, Onda Cero, la Ràdio Nacional, etc. I totes aquestes ràdios, tots els periodistes, quan donen les alineacions, ja estan en un volum molt més alt que nosaltres, però és un tema de cultura, de model. És a dir, si no ho fessis així, duraries tres partits.
Sí, sí.
Perquè això funciona d'aquesta
manera. Això no ajuda a la fòbia malaltissa de tot narrador, que és quedar-se fònic o sense veu.
Sí.
És una fòbia que tenim permanentment.
Imma Pedemonte, que ens hem oblidat, per exemple, Joan Maria Pou i acabarà la Déu de Valle.
Bé, jo, una molt curta relacionada amb el camp del Betis, que és el debut de Xavi Cupido com a tècnic del Barça Jugar RAC1. El seu primer dia és el Villamarín, crec que aleshores Ruiz de l'Opera, i nosaltres estem asseguts a la primera fila dels periodistes i just davant ja tenim la primera fila d'espectadors, sense cap separació. Comencem a narrar no sé què quantos, expulsen Oliveira, i nosaltres, mentre estem dient en antena que no era expulsió, que era una expulsió rigorosa, hi ha un tio quatre files més endavant que es gira, comença a increpar-me com si l'hagués expulsat jo, i salta amb el puny així, tres fileres, per agredir-nos, diguéssim, no? I l'atura un altre senyor, no, tal, que tu estaves aquí a l'estudi, que és el dia, l'únic dia que he d'interrompre i se sent, perdone, caballero, estoy trabajando, i se sent a tu dient, xxt, calleu, què passa amb el Pou, què passa? I se sent, estoy trabajando, i l'altre, absolutament embogit, que em volia hostiar a mi perquè l'àrbitre havia expulsat Oliveira, perquè hi havia el factor català que m'havia identificat. Però per mi, l'anècdota que és el meu bateig, és primer partit de la història del Barça Juga RAC1 fora de l'estat espanyol. ¿Vale? Setembre de l'any 2000. ¿Vale? O sigui, aquí el Pipiolo se'n va fer un Besiktas Barça a Istanbul. Que jo estava emocionat, nerviós, primer partit de Champions, això serà l'hòstia, no sé què, un somni fet realitat. Arribo amb l'equip i això, Jordi Gràcia i el tècnic, l'Edu, en aquell moment, i arribem. L'Edu comença a mirar tal qual i diu, hòstia, no tenim línia. Dic, com?
Aquesta frase, no tenim línia...
Perdona, espera.
5 cops l'any.
Sí. No tenim línia. Jo dic, no pot ser. I aleshores comença a embogir. Ell, no? Parlant allà amb els de la telefònica turca, es va costant l'hora de començar la prèvia, tal qual, totes les ràdios lluitant per la seva línia, i de cop i volta, dos tècnics de telefònica que estaven separats de 15 seients, cridant-se com si no hi hagués demà. Jo pensava, això què és? I de cop i volta, un dels tècnics de telefònica turca agafa un telèfon fix i li fot pel cap a l'altre, que estava a 15 seients. I jo allà, i el telèfon fa... I l'altre en plan... O sigui, saps què vaig fer? vaig dir, Edu, perdona un moment, vaig al lavabo?
I ara torno.
I vaig anar a rentar-me la cara de la sensació de...
Com, primer partit estem parlant. Això no és el que jo m'esperava, no?
Va aconseguir que sonéssim. I una de les maneres com va aconseguir que sonéssim és perquè el corrent, que tampoc era era 220-225, no funcionava, en lloc de posar l'endoll sencer, va posar un dels pius de l'endoll i l'altre el va com aguantar amb esparadrap i va aconseguir que anés el corrent fent un invent d'aquests de MacGyver. I el partit va acabar bé, Sigtes 3, Barça 0. O sigui, el dels Valls de Saló, Àngel Fernández, doncs jo a l'aeroport vaig pensar, si això és divertit així, el dia que tot vagi bé, serà
l'hòstia.
Tu recordes algun o no?
Sí, 2007, partit Sevilla-Espanyol, jo en aquella època no narrava el Carlos Seguí, als partits de l'Espanyol aquí a RAC1, però com que se solapava un partit del Barça, m'hi van enviar a mi per fer minut i resultat, anava guanyant 2-0 el Sevilla, jo assegut a la tribuna de premsa del Pizjuán, amb la bossa, la maleta, perquè després marxàvem a l'aeroport, i una ampolla d'aigua. Amb error, estava oberta. Cop de vent, cau l'ampolla d'aigua, em mulla, cau tota l'aigua sobre la maleta, partit en joc, em mulla tots els trastos, tot, i en els 5 segons, 10 segons, 20 segons que trigo en recomposar una mica la cosa, giro la vista i veig els jugadors de l'Espanyol tornant cap al seu camp, després de celebrar un gol. Dic, hòsties. I ja hi havia tele aquí als estudis. I sento que Jordi Basté em diu, Edu? No es va sentir res més, diu, Edu? I jo, gol de l'Espanyol, ja em perdonareu, no sé què ha passat. No sé qui ha marcat, no sé com ha estat el gol, però què ha passat? He tingut un accident, dalt... i vaig veure, me la vaig jugar, vaig dir un jugador que em sembla que era Rufete, a més, i el jugador, perquè els companys l'abraçaven, i havia estat coro. Des de llavors em volia morir, i des de llavors sempre a tothom que vulgui narrar futbol se li diu sempre mira el camp, sempre mira el camp, encara que la pilota no estigui en joc, sempre mira el camp, i sobretot tapa l'ampolla d'aigua que tinguis a la taula.
Veus, però això que explica l'Edu, jo crec que també forma part d'una manera d'entendre la ràdio, que és... És una errada, però potser és millor explicar-la. Ha passat això.
Sempre. Ara, després, tornant a casa, em volia morir, li vaig enviar un missatge al meu cap d'esports, que era Jordi Basté, li vaig dir, Basté, si em vols fer fora ho entendré, ho he fet molt malament, tal, i em diu, no pateixis, a mi també em va passar fa temps, i aquella mítica anècdota al Vicente Calderón de la cartera.
Sí, vaig perdre la cartera.
Aquí venia el que deia jo.
Tanquem el cercle.
A partir de Copa de la Lliga, no sé quin any era.
Imagina't, Copa de la Lliga.
85-86 devia ser això. Bar Atlètic de Madrid, Espanyol. Al Camp Nou, Barça Real Societat, narrava Lluís Canut. I, parlant de fa molts anys, i me'n vaig amb un tècnic que ha desaparegut del mapa... Pilar, te'n recordes el Cosme Rubio?
Sí.
Venia d'Antena 3 i anàvem junts, el Cosme Rubio i jo. Llavors... A la cabina que hi havia en aquella època, el Vicente Calderón, hi ha l'equip d'aquest de transmissió, uns auriculars i un micròfon. No com ara que normalment aneu amb microcascos, qui va amb microcascos era micròfon de mà. Val? Tu vas amb micròfon de mà?
No, tots anem amb micròfon de mà.
Tots anem amb micròfon de mà.
Sí, perfecte, sí.
Però hi havia molta gent que anava amb microcascos i jo anava amb micròfon de mà. I recordo que de cop i volta comença el partit i marca l'Atlètic de Madrid 1-0. Val, l'Atlètic de Madrid i tal, no sé què, val. I de cop i volta, jo amb els auriculars posats, el micròfon allà sobre la taula, de cop i volta, em poso la mà aquí als pantalons i dic, hòstia, la cartera.
En directe,
no tinc, no, tinc la cartera. No, fora, el Canut narrant al Barça i jo allà al Calderón. Hòstia, he perdut la cartera. Cosme, que he perdut la cartera. Com que has perdut? Sí, he perdut la cartera. Que sí, busquem-la. Tal, buscant per terra, la cartera, tal. Era una, a aquella època, al Calderón, les cabines eren insonoritzades. Tal, no sé què, no camina, i se sent. Jordi Basté, digues, Lluís, com van aquí a Dial? Dic que Atlètic de Madrid 1, Espanyol 0. I dic, ah! Diu, perquè aquí el marcador electrònic del Camp Nou posa Atlètic de Madrid 1, Espanyol 1. No, Atlètic de Madrid 1, Espanyol 0. I al costat hi havia Ràdio Reloj, cadena catalana, Xus Carrillo. Home... I pico amb els dits. Pom, pom, pom. Xus, com van? Em fa amb els dits. 1-1. Dic, hòstia. A la dreta hi havia la SER Espanya. I pico, com ho van? pensant que aquest m'estava vacilant un a un. I llavors dic, hòstia, què faig? I obro un mico i comença. Gol! Oh! Que es va sentir amb les files de davant. Que bueno, girava del Calderón i diu, estàs boig.
Va preguntar pel telèfon del teu camell.
Vull dir, ah, perquè, no.
Què li ha passat?
Jo em pensava que l'endemà em fotrien al carrer. T'ho juro que estava convençut que l'endemà em fotrien al carrer i d'avui no.
És a dir, vas inventar el delay.
I la cartera?
La cartera va aparèixer sense calés ni res al cap d'un temps. Amb, que és la mateixa roda del dia que el Luis Aragonès, que ja era molt petit, tenia 19 anys en aquella època i tal, 18. Me'n recordo que a la roda de premsa d'aquell dia, Luis Aragonès, quan jo li faig una pregunta per la roda de premsa, em diu, ¿usted? ¿De qué medio es? De Catalunya Ràdio. Però no és molt joven per fer esto. Jo cagat, penient, hòstia, que... Ai.
Senyor, imagina't, aquell senyor que
hi era, aquell senyor era gran. Que sempre en xandall, anava en xandall. Bueno, en fi, ho vull parlar de ràdio.
Per anada.
Però veus, una altra cosa que jo crec que ha canviat en la ràdio, que en el seu dia es deia, no? Jo recordo com a mínim els meus mestres o tal, quan feien entrevistes, etcètera, que deien, l'oient no n'ha de fer res, de en quina situació tu fas el partit, què t'està passant, etc.
Avui
dia això ha canviat, de dir, l'oient no només n'ha de fer, sinó que li encanta saber... Després no ha de servir d'excusa, però està molt bé que l'oient... És a dir, hi ha hagut aquest punt de... No? De dir, no, apropem-li a l'oient, i el dia que tu arribes a la cabina del Getafe i a RAC1 ens posen una cabina amb una columna al mig...
Em va passar a mi fa 15 dies.
Exacte.
I a l'Edu també. Es van donar les dues columnes, Edu.
Sí. Doncs, el pitjor camp per transmetre, el pitjor.
Vallecas.
Sí.
Vallecas, bàsicament, perquè estàs a sota la tribuna sí. I a la que la pilota s'aixeca 2 metres ja no la veus.
No, el pitjor, un dia ens caurà la cabina del que no està primera, que és Chapín, a Jerez. Sí. Estaves a l'altura del camp. Va, era pla. Sí.
I el millor camp per transmetre a Espanya?
Ara n'hi ha uns quants.
Sant Mamés o Metropolitano, pel meu gust.
Sí?
Sant Mamés, Metropolitano, el Bernabéu...
I el Camp Nou, jo el diria també. Les posicions de les cabines del Camp Nou són privilegiades.
Sí, el Camp Nou és perquè ja...
Sant Mamés... A mi és un camp que...
El Sant Mamés, a més, ha aconseguit, el nou Sant Mamés, mantenir, no sé com ho han fet, però mantenir part de la mística de l'antic Sant Mamés.
Per exemple, una de les lligues on és més complicat treballar si ets ràdio, és a dir, de camps de la lliga, són els camps de la Premier. Quan nosaltres anem a fer Champions allà o ara Europa League, són camps que les ràdios estem...
Home, el gol d'Iniesta a Stamford Bridge, diguéssim que el vam viure en germanó, perquè estàvem tots apretats allà.
Per cert, Edu, avui a les 9... Espanyol Real Societat a RAC1, ens foteu la festa en l'aire pel tema de la ràdio cap per avall, no?, amb l'Espanyol Real Societat.
No, ens hi sumem.
Ah?
Sí, farem una transmissió cap per avall, una mica. No cap per avall, sinó tindrem convidats il·lustres. Sumarem algunes persones importants, periques.
No es pot dir qui, tampoc.
Som polítics.
Ah! Huh?
3 polítics.
Caram.
De signe diferent.
I faran de...
Tots pericos.
I faran de la transmissió?
Faran de comentaristes amb Dani Solsona. Sí.
Què et sembla?
De signe diferent perquè la gent no es queixi, de tots els pensaments i espectres.
Dona les inicials de qui farà el diàleg.
No, però si dona les inicials, no. No, si fa... Home. És a dir, no sorprendrà. Sorprendrà el que explicarà. Ai, mira, prou pou, de debò, ostres. Mira, el cognom...
Ai. No ho dirà.
El cognom, sí... No. 11, comença per què. Ja està. 11 i 10, vinga, fins d'aquí. Gràcies a tots.
Adéu.
Fa molt gràcies de trobar-vos aquí. Bon dia i gaudiu.